Ràdio Tiana, les notícies.
Es redueix en 10 punts l'endeutament de l'Ajuntament de Tiana. L'alcaldessa valora positivament la millora que haurien fet les finances municipals. Des de l'oposició, CiU defensa la gestió que van fer en l'anterior mandat. Gent pel Progrés de Tiana creu que el govern dona un suport insuficient a l'ANC. Dubta també de la seva implicació amb l'Associació de Municipis per la Independència. L'escriptora del secret del meu turban, l'afganesa Nadia Ghulam, explica a l'Institut Talassa de Montgat la seva infància en temps de guerra. Ghulam va tirar la seva família endavant fent-se passar per home i treballar. Els Mossos d'Esquadra, en l'entrevista de l'informatiu de Ràdio Tiana, adverteixen que augmenten les estafes amb les falses revisions del gas. Aconsellen desconfiança davant les innovacions dels estafadors. Entre les novetats hi ha la d'enganyar sobre ofertes de feina a través de línies telefòniques de pagament. Disminueix l'endeutament de l'Ajuntament de Tiana amb gairebé un 10%. De l'any 2012 al 2013 s'ha passat a deure a les entitats financeres d'un 84% a un 76%. El govern del municipi, després que s'hagi tancat el pressupost del 2013, assegura que l'Ajuntament es troba en una situació econòmica molt positiva. Escoltem la valoració de l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol.
L'esforç i el resultat positiu que ha fet l'Ajuntament de Tiana des de la suspensió de pagaments de l'any 2010 fins al moment actual, doncs ha sigut molt satisfactori. Jo crec que són uns números que són bons, que demostra que l'Ajuntament de Tiana està en un equilibri econòmic bé, va per un camí adequat, molt raonable, correcte.
L'estalvi que hauria fet l'Ajuntament en el darrer període ajudaria també a reduir aquest deute a llarg termini. Aquest avenç econòmic es traduiria en uns interessos més baixos. El govern de Tiana explicarà abans de Setmana Santa la situació econòmica de l'Ajuntament davant la ciutadania. Aquesta seria la tercera trobada amb la població per parlar sobre l'economia local. El portaveu del grup de l'oposició de CiU, Enric Nolis, i també exregidor de promoció econòmica de Tiana, ha afirmat que l'endeutament actual de l'Ajuntament és raonable. Nolis, però, ha defensat l'etapa econòmica de l'anterior mandat.
Quan Convergència i Unió governava, va tindre que prendre una sèrie de mesures complicades perquè l'herència que havia rebut del govern socialista anterior era com un desastre. I Convergència i Unió va tindre el valor de fer i de canviar les coses. Per això va augmentar l'endeutament, perquè d'una de les operacions de finançació que s'havien fet de tota la zona esportiva, la hipoteca que suposava allò per al poble de Tiana era grandiosa.
El portaveu de Convergència i Unió ha dit que els preocupa, que el que els preocupa seria una manca d'iniciativa del govern a l'hora de dur a terme més actuacions pel municipi.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El portaveu de Gent pel Progrés de Tiana, Joan Pau Hernández, creu que el govern del municipi estaria donant un suport insuficient a l'ANC. Ha volgut destacar la importància de l'acte que l'Assemblea ha preparat per aquest cap de setmana. Signar un vot per la independència seria un esdeveniment molt significatiu arreu del país, segons Hernández, criticant, doncs, que s'hagi denegat la sala de plens per aquesta recollida de signatures. El representant del grup ha dubtat sobre la implicació del govern amb l'Associació de Municipis per la Independència, de la qual l'Ajuntament en forma part.
On era l'alcalde? En la reunió d'alcaldes del dia 18 de març del Maresme, no hi era. Van a les assemblees i juntes de l'Associació de Municipis per la Independència. L'altre dia en el ple, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament ens va dir que no tenia temps d'anar-hi i se suposa que és el representant d'un grup independentista, però no ho considerava important. Per tant, creiem que realment el govern ho està fent a desgrat i no està fent el suficient per empènyer des del món local aquest procés que vivim.
Hernández ha dit que l'equip de govern, quan el consistori decideix posicionar-se a favor del dret a decidir o de campanyes com aquesta, va remolc dels grups de l'oposició. Gent pel Progrés de Tiana també va donar suport a signar un vot per la independència des del ple municipal, com gairebé tots els grups, excepte el Partit Popular. El portaveu d'aquest grup s'ha mostrat satisfet, a més, amb la reacció de la ciutadania de Tiana quan aquest tipus d'esdeveniments. Assegura que hi ha moltes persones al municipi que treballen per formar la nova Catalunya. Espera, doncs, una nova bona resposta per part de la societat civil davant aquesta crida. L'escriptora Nadia Ghulam, la noia afganesa que es va fer passar per noi durant 10 anys, ha explicat a l'IES Talassa de Montgat com va ser i és la seva vida. Alumnes, pares i mestres potser coneixien la història que hi ha al darrere del secret del meu turban, el seu llibre, però aquest dijous l'han pogut conèixer en primera persona. Ha despertat la curiositat de nois i noies que no s'havien imaginat com era una guerra i menys vista amb els ulls d'una nena de 8 anys a la que li esclata una bomba i li crema la cara. Alumnes del centre han quedat bocabadats amb la vida d'aquesta noia afganesa.
Ha estat molt xula, però també, com ha dit la Clàudia, que era molt dura la seva vida. I que no sé, que amb 11 anys tingui d'estar fent-se passar per nens. Pues, no sé.
Molt interessant, perquè o sigui, és molt dur per una noia de 8 anys o 11 anys, no sé, fer-se passar per un home a aquella edat, pues, jo no m'ho imaginaria, saps? És com molt dur, saps?
Ha estat bé perquè ella explica la seva vida i diu el que ha passat perquè jo no sabia que havia caigut una bomba a casa seva.
Des del dia que va esclatar la bomba a casa seva, quan tan sols tenia 8 anys, es va esvair la felicitat que regnava en aquella família. Ella, després d'aquell dia, va passar 2 anys en un hospital. Una de les conseqüències d'aquella bomba van ser les cremades a la seva cara. Amb un pare discapacitat, el seu germà mort i la seva mare al càrrec de les dues germanes petites, la situació era molt complicada a casa seva. Nadia Ghulam tenia 11 anys quan va decidir que ella tiraria endavant la família a la seva ciutat, Kabul. En aquell moment, primer en plena guerra i després en ple règim talibà, les noies no podien treballar, ho tenien prohibit, així que no tenia alternativa. S'hauria de fer passar per noi per poder alimentar els seus. La Nadia ha explicat que el que més desitja és tornar a ser feliç amb la seva família.
M'ha agradat molt poder un dia veure doncs, la meva família feliç perquè tenia aquell menjar tan bo que feia la meva família i teníem una taula d'alegre. Bueno, al meu país no menjava la taula, sinó posàvem una roba a la serra i tot al voltant i amb el somriure de tota la família. Però això no he vist mai més, perquè des de 8 anys que vaig perdre això i ara sempre estic amb la meva família però no estem feliços. Vull que torni això a casa meva una altra vegada.
Ella va ser una persona que va cridar l'atenció de molts periodistes. Molts d'ells li havien dit que la traurien de l'Afganistan per curar-la en algun dels seus països, però acabaven no fent res per ella. Fins que finalment allò va ser una realitat. La Nadia va arribar a Barcelona gràcies a una periodista i una ONG que sí que van complir tot el que li van dir. Van portar-la a la ciutat comtal i la van operar. Des de llavors, que viu a Badalona amb la seva família catalana, estudia treball social per poder tornar al seu país i ajudar amb els seus coneixements. Tot i voler tornar a l'Afganistan, però la Nadia no marxarà mai definitivament de Catalunya.
Per tant, jo vull anar al meu país, vull treballar allà, vull fer coses allà, però això no vol dir que jo no estaré a Catalunya. Estaré sempre quan necessito i la meva família catalana també em trobaran molt a faltar. Si ara estic entre vosaltres, si a casa dic jo me'n vaig, la meva mare es posa molt trista, no dorm. Per tant, i dic, estic aquí, estic allà, i les dues famílies estan contentes. Sí, jo sóc ara dona de frontera.
La il·lusió de la Nadia Ghulam és tornar la felicitat a la seva família. Algun dia espera tornar a dinar amb els seus. Cap de setmana on les victòries dels equips locals es fan imprescindibles després de les derrotes de la jornada anterior. Sergi Quevedo.
Així és, Marta. Després dels mals resultats de la setmana anterior, en què tots els que van jugar van perdre, arriba el moment de tornar a guanyar. Els equips de Tiana volen la victòria per no perdre de manera definitiva les seves expectatives de la temporada. El Centre Cultural i Esportiu Tiana a trencar una mala ratxa de 2 partits. Després de 2 derrotes consecutives, el Centre Cultural i Esportiu Tiana necessita guanyar aquesta setmana. Rep la visita del Liverpool, equip de Mataró, que els va guanyar la primera volta. Els de José Gómez han entrat en una mala dinàmica de resultats i de joc, i cal trencar-la. Per fer-ho, reben un rival incòmode, com el definia el mateix entrenador. Escoltem José Gómez.
Bueno, es un partido importantísimo, como todos, pero bueno. En el Liverpool, un equipo que en su campo nos ganó y que aparte no salió un buen partido allí. Y después de 2 derrotas consecutivas, pues el equipo tiene que dar un paso al frente y volver a la senda del buen juego y eso que lleve a los resultados.
Els tianencs estaran pendents dels 2 equips que tenen per sobre. El Poblenou rep la visita de l'Alella, rival complicat. Per la seva banda, l'Argentona té un partit molt assequible contra l'Àguila de Badalona, cue del grup 4 de tercera catalana. El bàsquet Tiana vol guanyar com sigui. Després de descansar la setmana passada per canvi de data del partit de Ripoll, els de Ramon Pla volen continuar amb la ratxa imatge de les setmanes anteriors i guanyar. Reben la visita de la Bisbal Bàsquet i esperen que aquest sigui un bon moment. Segons ha explicat el coordinador de l'entitat, els tianencs han de millorar aquesta segona volta, ja que l'equip està més compacte. Escoltem Josep Maria Guzmán.
Segona volta, els jugadors ja es coneixen, ja se saben cadascú doncs una mica els rols que té qualsevol jugador dintre del camp i fora del camp. I bueno, esperem que una segona volta sigui bastant molt millor que la...
Els taronges amb un partit menys veuen la salvació a 3 partits. Els del Ripoll, el que està pendent, serà molt important, però encara ho serà més assegurar els de casa. Una victòria aproparia la salvació al grup primer de Primera Catalana. El futsal Tiana torna ha de tornar a demostrar. Aquesta setmana el futsal Tiana ha de tornar a demostrar i a tornar a guanyar, sigui com sigui. Els de Jorge Asensio s'han de mentalitzar i oblidar dels errors de les darreres jornades. Després d'una victòria i un empat in extremis, van tornar a perdre aquest cap de setmana contra el Sant Just. Ara cal tornar a guanyar, i més a la visita a la pista del Sant Feliu, un rival que és penúltim a la taula. Una setmana més estaran pendents de l'Alella. Els veïns del Maresme juguen contra el Sansur a casa d'aquests últims. Una pista complicada on aquesta temporada només hi ha guanyat el futsal Tiana. La pugna per la segona posició del grup A de Primera Nacional està servida. El vòlei ha de recuperar la segona plaça. El vòlei Tiana ha de jugar aquesta setmana contra el Mataró. Les tianenques tornen després de perdre contra els Monjos amb ganes i força. L'objectiu de les de José de la Barrera és recuperar la segona posició de la taula. Si guanyen el Mataró, faran un pas important per entrar a fases, però recuperar la segona posició no depèn només d'elles. Les tianenques necessiten que el Lloret perdi en el seu partit contra l'Olot, rival de la zona mitja.
I una vegada més a l'informatiu de Ràdio Tiana, contem amb la companyia i la col·laboració dels Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de l'Àrea Bàsica de Premià de Mar. Saludem a les agents Sílvia i Esther, benvingudes.
Hola, bon dia.
I avui també tenim un convidat especial, no veniu soles, sinó que ens acompanya a l'estudi un agent de la Unitat d'Investigació, el senyor Salvador, benvingut.
Bon dia.
Aquest mes toca parlar d'estafes, no sé si Salvador ens explicarà per què. Per què ara toca parlar d'estafes, o l'Esther, no sé qui ens ho respondrà.
Bé, suposo que parlem d'estafes perquè toca parlar d'estafes. Bé, les estafes és un fet delictiu que passa durant tot l'any. Hi ha èpoques de l'any que tal vegada augmenti més, es repunti una mica el fet, però vaja, que en general durant tot l'any existeixen.
I ara aquesta és una època on potser repunten més les estafes?
No, repunten més de cara a l'estiu, de cara a vacances, en èpoques de festes nadalenques, amb aquests dies assenyalats és quan repunta una miqueta més.
Són, de fet, les èpoques on els Mossos d'Esquadra també esteu atents en diverses, feu diverses campanyes.
Exacte, sobretot fent prevenció, com a la gent gran, recordar consells bàsics, les típiques estafes que sempre han existit, una mica de... que prenguin mesures de seguretat per evitar aquestes estafes.
Comencem parlant d'estafes tradicionals. Què són les estafes tradicionals?
Les estafes tradicionals són aquelles de tota la vida, no? El que coneixem com el timo de l'estampita, el tocomocho, els trilers, el natzaré i tantes d'altres. Són les que hem vist moltíssimes vegades a les pel·lícules dels anys 50, doncs on hi ha un ganxo, que en diuen ganxo, que és la persona que fer-se passar per disminuït, per exemple, el tipus de l'estampeta, doncs va oferint que té un sobre ple d'estampetes, que totes són repetides, i intenten encolomar-li amb una persona doncs un canvi de les estampetes per uns diners. Això és una escenificació, és una estafa que necessita escenificació d'un, dos o tres persones més, del ganxo, evidentment, i dels col·laboradors, per poder enredar amb una altra persona, no? Això seria una. El tocomocho és molt semblant, però amb la variant de que el que tenen són uns números premiats de loteria, i intenten, diuen que són premiats, i intenten vendre-li per sota del preu del preu de premi, per dir-ho així, doncs vendre-li amb una tercera persona, no? Aquí també fa falta una escenificació complexa i fa falta, doncs, uns actors que solen... Amb dos n'hi hauria prou, però n'hi ha dos o tres, que és el que intervé en tercer lloc, per exemple, dient que aquell número està premiat, que ell té un llistat on sí que consta que està premiat. Avui dia hi ha la variant, per utilitzant els mitjans més tècnics, de posar-te en contacte amb un telèfon mòbil, amb algú que hi ha en l'altre cantó de la línia, que li diu, sí, sí, això és la Direcció General d'Apostes Deportives o Apostes de Loteria, i li diuen que sí, que aquell número és el premiat. És a dir, la qüestió no és ni més ni menys que enredar d'alguna manera en aquesta persona perquè caigui de quatre potes. No?
Això diu que ja sortia a les pel·lícules dels anys 50, però avui en dia continua igual d'actiu, no?
Efectivament.
I a més sorprèn, perquè molta gent pensa que no li pot passar quan anem a les xerrades, sobretot amb gent gran, i els expliquem la pel·lícula del Toni Leblanc, que era la que feia referència i que tothom coneix, riuen perquè pensen que com és possible, sobretot ara que és època de crisi, quan són realment actrius o actors molt bons que treballen d'això, són professionals, i l'objectiu és aconseguir enredar algú perquè aconsegueixi diners d'una manera fàcil.
Hem de desconfiar, doncs, el consell seria aquest, no?
Sí.
Sí, sí, sí. Jo el que diria és que hem de desconfiar de tot allò que ens sembla molt fàcil. Vull dir, la companya ho deia l'altre dia en una altra entrevista, i és veritat, ningú dona duros a quatre pessetes.
Quines més estafes trobem avui en dia?
Bé, avui dia les més habituals, les que n'hi ha més, degut als mitjans tecnològics que tenim, doncs són les que es fan per internet, no? Des de les més senzilles fins a les més complicades. Vull dir, les més senzilles són aquestes, doncs, qualsevol pàgina d'aquestes de compra-venta de productes per internet, sí, on veiem, doncs, no sé, una bicicleta que ens agrada... La bicicleta, ens agrada la fotografia que veiem, tot ens sembla perfecte, ens posem en contacte amb el venedor, ens diu que sí, que ens dona un número de compte per fer l'ingrés, fan l'ingrés i no veiem mai més ni els diners ni la bicicleta.
Aquesta és... Però hem de deixar de comprar per internet perquè no, això està en l'ordre del dia.
No, jo suposo que no, s'ha d'utilitzar els mitjans tecnològics que tenim a l'abast, no? I per això està... Però jo diria que s'han de prendre moltes mesures. Evidentment que prendre mesures amb aquest sistema costa una mica, però hauríem de mirar d'utilitzar sistemes de pagament doncs, que fossin segurs.
Exacte, es pot comprar per internet de forma segura, també.
Sí, faltaria més, sí, sí. Es pot comprar per internet de forma segura. Hi ha empreses lligades a pàgines determinades doncs, que... per no dir cap nom comercial, no? Doncs que el que fan és la retenció d'aquests diners fins que el client està conforme amb això. Estirant-nos una mica més amb això, us diré que també s'ha de desconfiar una mica, no d'aquestes pàgines, sinó quan ens proposen fer la compra a través d'un mitjà aliè. M'explico. És a dir, hi ha vegades que ens diuen, doncs, per seguir amb el tema de la bicicleta,
sí,
que aquesta bicicleta ens l'enviaran, però ens l'enviaran a través d'una empresa determinada i aquesta empresa serà la que tindrà els diners. Això ens ho explica el venedor, que aquesta empresa serà la que retindrà els diners fins que la bicicleta la tinguem al nostre poder. I ens diu que serà una empresa doncs, de logística, de no sé què, sí, i tal. Desconfiem d'això.
Quan hi ha una segona empresa, no?
No, quan, sinó quan és un mitjà que no coneixem.
Val.
Per exemple, hi ha empreses molt conegudes que es dediquen a fer això, és a dir, que està lligat amb una pàgina de compra-venta i està reconegut que és una empresa sèria, solvent, que fa aquesta funció. Però quan es dona una empresa que no la coneixem enlloc i a part de no conèixer, no surt enlloc, doncs hem de desconfiar.
També, abans de fer aquesta entrevista, m'han explicat que hi havia unes estafes amb les línies 800 i 900. Expliqui'ns exactament què és això.
Bueno, això són línies de tarificació especial, no? Vull dir, són aquestes línies...
De telèfon, no?
Que et truquen a casa, que et diuen que has estat agraciat amb un viatge, per exemple, que per fer ús d'aquest viatge o perquè es pugui... doncs prendre les dades d'aquest viatge, que el passarem a una altra oficina on te li prendran nota.
Una altra cosa massa fàcil, que et regalin un viatge.
Sí, evident, un viatge o que has estat agraciat amb una feina determinada, com n'hi ha molts, no? Avui dia això de la feina també passa molt, ja que tothom està buscant feina, no?
Sí.
Doncs en bé poder crisi això es provoca. Què li anem a dir? Això estàvem dient. Que... el que fan és demorar, quan més millor, el temps d'espera en aquest número de telèfons. I al final el que et diuen és que per acceptar aquest viatge o acceptar el que sigui, que truquis amb un número determinat. I aquest número determinat és aquest número de tarificació especial, on el preu del minut és molt més car que qualsevol altre.
Hi ha molta gent que truca.
Bueno, del coneixement que tenim nosaltres, no ens n'entren masses, però va per èpoques també. Hi ha èpoques que sí, hi ha èpoques que no.
Hi ha moltes vegades que no es denuncien aquests fets per vergonya. La gent, quan ha estat estafada, no és agradable reconèixer que, bueno, que t'han enganyat i que tu has fet un pagament, pues, o, en aquest cas pot ser de diferents quotes, no? Però moltes vegades hi ha molts fets que no es denuncien, per tant, difícils de perseguir o d'investigar. Per això és important, si t'han estafat, tot i que sigui desagradable, informar, perquè també es coneix el fet. Si no, aquest fet no passa i, per tant, no es prenen mesures. Llavors, sí que si la policia té coneixement, doncs pot estirar el fil, pot buscar les persones que ho estan fent, depenent de l'estafa que sigui, i sobretot fer prevenció.
Per tant, animem a la ciutadania que denunciï, no? Que... Perquè suposo que també amb això de les ofertes de feina, que ara és una època de crisi, van a buscar gent en situacions a vegades de desesperades, no?
Evidentment. I bueno, les ofertes de feina, per exemple, el que moltes vegades és, a part de la tarificació, són tot un seguit de dades. Hi ha un currículum per la feina i al final fins i tot et demanen el número de compte bancari per poder...
Per ingressar-te el sou.
Això mateix, no? I no ens n'hem donat compte i han facilitat totes les dades necessàries per fer qualsevol cosa.
Això molt de compte també amb internet a l'hora
sí,
de facilitar dades.
Sí, aquelles ofertes que són ofertes que potser l'únic que has de fer és transaccions i tu guanyes un percentatge de calés. Desconfia d'això. Si la teva feina simplement és agafar calés i ingressar-los que passin per el teu compte, pues, hem de desconfiar. Tornem a la frase de duros a quatre pessetes no existeixen. Avui no, en dia no es regalen res, ni mai, i per tant, desconfiar. El que passa que utilitzen o s'aprofiten de lo que tu has dit, no? Aquesta situació que es pot trobar de desesperament, amb l'època de crisi que s'està patint, i per tant la gent moltes vegades pues, cau, no?, amb aquests fets i pot estar involucrat pues, en un procediment penal.
I facilitant les dades moltes vegades les persones, no? Per exemple, a mi fa poc em va passar que em va trucar una companyia telefònica i deien, t'interessa? I jo deia, no. Vinga, va, facilita'm el teu DNI que t'ho tramito. No, però si t'acabo de dir que no, no? Vull dir que suposo que...
Val, sí, suposo que són captadors de contractes, és de suposar, eh?
Sí.
I aleshores, doncs, quan facilites les dades, et fan un contracte. Contracte telefònic, evidentment. I ja t'han donat d'alta una línia. I a partir d'aquí...
Si tu, si tu no dones el teu DNI, representa que no passa res.
No, en principi no.
Hi ha estafes més noves amb com aquestes de les línies? Ja...
Les estafes més noves que hi ha, o les últimes, no és que siguin noves, però les últimes que estan són les que ataquen molt a la gent vulnerable, no? Vull dir, sobretot aquestes del gas, de la llum, etc etc. Aquestes del gas que venen a casa dient que són del gas i et fan una revisió, això està a l'ordre del dia, n'hi ha moltíssimes, però jo aquí diferenciaria tres casos diferents, eh? Que no vol dir que tots tres siguin iguals, sinó que són molt diferenciats entre si. Un és el que utilitza l'engany de dir que és del gas o de la companyia de la llum per entrar a casa i, aprofitant el descuit de la persona de casa, sostreure-li qualsevol cosa de casa. És a dir, habitualment podria ser fins i tot que anessin dos i et diuen que venen a mirar la instal·lació del gas i mentre la senyora o el senyor o la víctima, per dir-ho així, no, acompanya amb un que es va mirar la instal·lació i la cuina, a l'altre li va sostraint, doncs, no sé, el que pot. Les joies, el moneder, els diners, això seria una modalitat delictiva, no pròpiament d'estafa, sinó que el que fa és aprofitar-se de la situació de que tothom sap que s'ha de passar una revisió del gas per entrar a casa i sostreure les coses, no? Això seria una modalitat. I després del que és pròpiament estafa, seria aquell que ve, diu que ha de fer una revisió del gas, et canvia la manguera del budano, per entendre'ns, i diu, bueno, s'ha de canviar, te la canvio, i et cobra, doncs, el que li dona la gana, no? 180, 190, 200 euros, a poques quantitats o quantitats no excessives.
I segurament no canvia el que ha de canviar.
Possiblement et canviï la manguera del butano perquè ho estàs veient, eh? Uh-huh. Però poder no faria falta canviar-la, entens? Si se n'aprofita d'aquesta situació. I després hi ha l'altra modalitat, que és la que ens trobem ara més recentment, que és aquella persona que ve a casa, que et diu que fins i tot et posen un paper a la, en el bloc de pisos o en la casa, dient que passarà durant els dos dies següents passarà una persona a fer una revisió del gas, una revisió que és obligatòria, que passen a fer-la, es miren la instal·lació del gas, el senyor va documentat i va amb un uniforme d'una companyia aliena a gas natural, que no té res que veure, sinó que és una persona que fins i tot pot ser una empresa autoritzada per fer-ho.
Ho té ben preparat, eh?
Sí, tot. I aquesta empresa el que fa és mirar-se la instal·lació del gas, llavors li diu a la senyora que, bueno, que està molt bé, que aquella inspecció val 90 euros, o 100, o 80, o 120, és igual, una quantitat de diners, i li fan firmar un paper dient bueno, que ja han passat la revisió, que tot estava correcte i que ha cobrat els 99 euros. Moltes vegades, en la signatura d'aquest paper, no estàs signant la conformitat de la revisió, sinó que estàs firmant és un contracte de manteniment posterior. Val? Això existeix. I aleshores què trobes? Que has firmat un contracte de manteniment amb una empresa que cada any et vindrà a fer una revisió pels 100, 120, 90 o 80 euros, els que siguin.
Fins que algun dia te n'adonaràs que han de venir els de veritat.
Clar, evidentment, un dia vindran els de la companyia del gas, que és els que t'envien una carta personalitzada, que et diuen que entre tal data i tal data passaran una empresa de tal... l'empresa que sigui, perquè ells no venen en personal, sinó que són empreses subcontratades, i que passaran a fer la revisió. I, a més, no sols això, sinó que quan és entre aquestes dates, t'avisen, també. És a dir, o truquen per telèfon, o posen un paper a la porta, dient, tal com els vam avisar per la carta, doncs el nostre empleat, el nostre operari, passarà i tal i qual. Primer detall del tema. Mai, en cap revisió que faci la companyia del gas, d'aquestes quinquennals que es fan, es cobra en metàl·lic. Uh-huh. Mai. La companyia del gas no cobren les revisions in situ. T'ho carreguen en compte a posteriori. És a dir, que quan venen a acompanyar-te a la goma del butano i et diuen que els hi deus 90 euros, doncs
desconfia.
No és massa.
Uh-huh.
A més, és important recordar tot el que ha explicat el Salvador, perquè ens hem trobat algun cas al Maresme, en un altre municipi, on hi ha hagut una denúncia per aquest fet, per fer aquest pagament en targeta, i sobretot recordar que la revisió obligatòria és cada 5 anys, que sí que hi ha gent que té amb gas natural un contracte de manteniment amb l'empresa, que te'l cobren directament, i sí que fan revisions anuals. Què passa? Que com que la gent no ho té massa clar, aprofiten la competència entre aquestes empreses, aquestes campanyes tan agressives, utilitzen l'engany per poder entrar i fins i tot, el que ha dit el Salvador, fer-te un altre contracte de manteniment. Igual tu ja tens un amb l'empresa i utilitzen aquesta manera d'entrar i aquesta campanya tan agressiva per aconseguir un altre tipus de contacte o contracte. Per tant, molt important, al tanto, a més, els cartells aquests que pengen ja detectes que són fotocòpies, que moltes vegades tenen faltes d'ortografia, ja criden una mica l'atenció. I des d'aquí és molt important a tota la gent que ens estigui escoltant que prenguin les mesures adients, que si desconfien, que truquin a l'empresa per saber si els hi venen a fer la revisió, que no obrin la porta.
Si no
els hi han informat que vindran, uh-huh. Perquè tant, com ha dit el Salvador, t'envien una carta a dir-te que vindran a casa teva, que vindran uh-huh. aquell dia, i per tant, si no t'han informat, aquella gent que ve i pica per oferir-te això, doncs ja ni tan sols obrir la porta, desconfiar i fer mirar de trucar a l'empresa a veure si és real que vindran a fer la revisió.
Evidentment, si ja teniu una empresa de manteniment, i ve l'empresa de manteniment i et truca la de manteniment i ve cada any, és una altra història, no? Perquè l'empresa de manteniment l'has contractada tu perquè et faci aquest servei. Això és una altra història. Però fins i tot les empreses de manteniment no cobren in situ, a no ser que et facin alguna mena de reparació. perquè les empreses per això en diuen contracte de manteniment, perquè pagues una quantitat anual perquè et facin això. La quantitat ja està cobrada o està en compte, no t'ho cobren al mateix moment.
Aquesta és una de les estafes que també està a l'ordre del dia, com les que comentaven abans, però ara que comença a costar l'època d'anar de vacances, Setmana Santa, d'aquí poc ja les vacances d'estiu, suposo que apareixen noves estafes, com comentaves al principi de l'entrevista.
Sí, en aquests casos, quan venen aquestes èpoques, les estafes, les més habituals són amb targeta de crèdit. És a dir, utilitzant la numeració de la targeta de crèdit, es pot comprar a través d'internet, no? I aleshores hem de tindre cura on fem servir la nostra targeta de crèdit. No vol dir que no l'hàgim de fer servir, perquè avui dia pràcticament no pots utilitzar res si no tens targeta de crèdit.
No pots comprar d'una altra manera gairebé, no?
Sí. Però s'ha de tindre una mica de cura. Les targetes han d'estar sempre a la nostra vista, vull dir, no l'hem de perdre de vista. Si paguem en un lloc amb targeta de crèdit, que hi hagi el terminal d'això a la nostra vista, que em pot dir que es pot copiar la targeta a distància. Sí, però és una tecnologia que ja no la té tothom a l'abast, no? Llavors es podria fer, sí, segurament que sí. Però el més normal és que ens copiïn el número i el codi posterior de la targeta. I amb això copiïm manualment, eh?
I això ens pot passar de vacances o a qualsevol lloc?
A qualsevol lloc.
En un restaurant, a una botiga...
Amb els wifis oberts, molt important, sí, aquests no té, wifis.
No té per què passar, clar, perquè la gent també és responsable del que fa, però sempre hi ha desaprensius que sí que ho poden fer.
Amb els wifis oberts.
Sí, moltes vegades, a veure, és molt fàcil donar d'alta un wifi amb el nom, per exemple, de la botiga que està a prop o de la biblioteca i, evidentment, aconseguir les dades de tota la gent que s'està connectant en aquell moment. Sí. Per tant, tenir molta seguretat d'on t'estàs connectant, si és un lloc segur, perquè el nom el poden canviar i és molt fàcil, i a partir d'aquí totes les dades, copiar-les i fer un mal ús. Molt al tanto amb aquestes coses.
I a l'hora de comprar això, fer reserves per viatjar, doncs...
Doncs sí, s'ha de fer la reserva i s'ha de fer el número de targeta. Jo personalment, per exemple, i és un consell que dono personal, jo també hi compro per internet, com compra tothom, no? Però jo no faig mai ús de la meva targeta normal i corrent, sinó que les entitats bancàries, hi ha entitats bancàries que disposen d'unes targetes que en diuen cibertargeta, aleshores tu saps el que has de gastar per aquell encàrrec determinat, no sé, compro un viatge i em costa 300 euros, doncs me'n vaig a l'entitat bancària, carrego la targeta amb els 300 euros i ja sé que me la... Que és una targeta
màxim,
que a més
et robaran això.
No em podran, en robaran els 300 euros com a molt, però no em podran utilitzar més del que hi ha en aquella targeta.
És un bon consell aquest.
Jo el faig servir.
Sí, sí, ens quedem amb aquests consells.
Tenen una seguretat, també, aquestes targetes, una assegurança que en cas de que hi hagi o que te'ls treguin els calés, te'ls tornen. Per tant, sempre van bé aquestes targetes.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per aquests consells.
Un altre consell, altre consell, no, una altra estafa que també està a l'ordre del dia,
sí?
I hauríem de fer esment, que és, per exemple, els caixers automàtics. Això sí que està a l'abast de tothom, tothom treu diners. Quan anem a un caixer automàtic, sí, hem de vigilar que el caixer no el veiem raro. És a dir, hem de veure que la sortida dels diners està neta, que no estigui tapada, perquè si no ens quedaran els diners allà dintre i no els podrem recollir.
I allò de tapar el número, també...
També, això és una altra modalitat que cada vegada està més, no més en boga, però cada vegada n'hi ha més. Fa falta una altra tecnologia perquè no n'hi ha prou amb copiar la banda magnètica amb un copiador, sinó que a sobre t'han de poder agafar el número secret. Per tant, el que fan és posar un aparell en el lector de targetes per poder llegir la banda magnètica i a més, a la part frontal, a la part superior, posen un afegit amb una microcàmera per poder llegir el número secret, el PIN, que estàs teclejant per poder extreure els diners. Llavors, quan tenim aquests dos elements, tenim totalment llibertat de moviment per utilitzar la targeta de qui sigui. Penseu que si això ho instal·lem en un caixer automàtic, s'instal·la en un caixer automàtic i ho deixem instal·lat durant tot un dia, doncs la gent que arriba a passar, imagina la quantitat d'informació que podem arribar a treure.
Sí, a mi m'agradaria afegir això que diu el Salvador, que a vegades també fan servir quan no surten els diners o no surt la targeta perquè el caixer ha estat manipulat, a vegades ve un actor d'aquesta estafa que es fa passar per un bon samarità que li diu a mi ja m'ha passat, mira, has de trucar al número aquest que posa aquí al caixer, i ell ofereix el seu propi telèfon mòbil, fa veure que truca, i a l'altre costat del telèfon hi ha, doncs, una altra persona que està fent l'estafa, no? Aleshores, parla amb la víctima, en aquest cas, mira, has de picar aquí, posa el teu número, posa no sé què, i clar, tu penses que estàs parlant amb el de la caixa o amb l'entitat que sigui, i estàs facilitant totes les teves dades respecte a aquella targeta. Aleshores, quan veus que no surten ni els diners, ni la targeta, ni res, acabes per marxar, i és quan aprofiten, treuen els sistemes que han manipulat el caixer i tenen accés a tot, a la teva targeta i a totes les dades que ja els has facilitat. Pensant que són bones persones, a vegades és que ni te n'enteres.
És que aquí torna el joc de la teatralització, no? No hi ha un estafador, sinó que n'hi ha més persones, més actors en joc. El que està a l'altra banda del telèfon, la persona que s'ofereix ajudar-te i que et facilita la trucada,
que
perquè a mi també li ha passat, i tu vas donant dades, pensant que ho estàs fent correctament, i que a sobre, que macos, que m'estan ajudant perquè els hi ha passat, i potser estàs caient en la trampa que t'estan posant.
Números i dades, les més justes, sí. I llavors sapiguem que es poden donar. Perquè la nostra vida va al voltant d'aquests números i aquestes dades.
Sí.
I, evidentment, la nostra economia i els nostres comptes. I això és així.
Hauríem de ser una miqueta més desconfiats.
Sí, no?
Sí.
Sí. De que ens regalin les coses i ens ho posin tot tan fàcil, no?
També, ara se m'acudeix, tornant al principi, que comentava el Salvador, quan fan compres per internet, moltes vegades et faciliten un número de compte per fer l'ingrés. A vegades, si la gent posa aquest número de compte a qualsevol buscador d'internet, quin sigui, ja surt alerta, estafa, perquè també hi ha molta gent que ha caigut i hi ha molts comentaris sobre números de compte, números de telèfon, que ja es relacionen amb estafes. Per tant, abans de fer un ingrés o fer una trucada, investiguem una mica, anem a desconfiar, anem a fer la nostra petita investigació, a veure què ens hi podem trobar darrere d'un número de compte o de telèfon.
Un bon consell també, perquè moltes persones ja adverteixen també altres ciutadans.
Sí, el que s'hi ha trobat, doncs ho penja a la xarxa.
No tothom, però ara
hi ha molts foros d'aquests.
Sí,
sobretot amb ofertes de feina, també.
Sí,
també.
Feina, de compra, de moltes coses.
Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies als tres, Salvador, Sílvia, Esther, per haver vingut una vegada més aquí a Ràdio Tiana, i doncs ens veiem el proper mes.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Ràdio Tiana, les notícies.
Es redueix en 10 punts l'endeutament de l'Ajuntament de Tiana. L'alcaldessa valora positivament la millora que haurien fet les finances municipals. Des de l'oposició, CiU defensa la gestió que van fer en l'anterior mandat. Gent pel Progrés de Tiana creu que el govern dona un suport insuficient a l'ANC. Dubta també de la seva implicació amb l'Associació de Municipis per la Independència. L'escriptora del secret del meu turban, l'afganesa Nadia Ghulam, explica a l'Institut Talassa de Montgat la seva infància en temps de guerra. Ghulam va tirar la seva família endavant fent-se passar per home i treballar. Els Mossos d'Esquadra, en l'entrevista de l'informatiu de Ràdio Tiana, adverteixen que augmenten les estafes amb les falses revisions del gas. Aconsellen desconfiança davant les innovacions dels estafadors. Entre les novetats hi ha la d'enganyar sobre ofertes de feina a través de línies telefòniques de pagament.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.